Allò que no sona, amb Coco Jean Davis i Jordi Ramírez.
Segona temporada.
Capítol 7.
Benvinguts a Allò que no sona, un podcast dedicat a la indústria musical catalana i les persones que en formen part. El meu nom és Coco Jean Davis i al meu costat tinc el meu company Jordi Ramírez de Buen Ritmo. Bon dia, Jordi.
Hola, Coco. Avui estem un altre cop aquí gravant al Mercat de Vic, que ens han molt amablement deixat les seves instal·lacions, una aula de l'Escola de Música, perquè continuem gravant podcast durant el Mercat, que és un lloc on ens podem trobar molta gent de la indústria. I amb qui ens hem trobat avui i tenim aquí, va fent que sí mentre jo xerro, és amb el Carles Conesa, que igual molts de vosaltres el coneixereu perquè els darrers anys ha donat moltes voltes dintre de la indústria, ha passat per uns quants llocs, que mirarem que avui ens expliqui, a part de la seva arribada dintre de la indústria i la seva vida prèvia, que ens explica una mica totes les aventures en les empreses que ha passat, com Houston Party, Cap, vas estar treballant també a la Sala Apollo, va ser director artístic, diria, del Festival BAM a Barcelona, i actualment ha estat a Vida Records, i no sé si entre el BAM i Vida Records, a més, va fer alguna altra cosa que també ens explicarà avui. Hola, Carles.
Què tal?
Benvingut.
Gràcies, merci per invitar-me.
Sí, això ha sigut una mica...
Un atraco,
perquè de fet ja era una mica l'objectiu, de venir aquí a Vic, a veure, aquí trobem que estigui disposat. I tu ja m'ho vas dir un dia, jo diria, o algo, parlant-ne, sí. No sé per què, doncs compta amb mi quan vulguis.
A mi m'encanta.
I avui sí. Que estaves aquí ha sigut, mira'l.
A més, he fet ràdio, vull dir que sí que és un mitjà que m'encanta, o sigui que jo m'apunto molt per Déu, sí.
Hola, Carles. Per començar, ens agrada preguntar als nostres convidats com heu arribat a la indústria. Va ser per casualitat?
Ha estat bastant vocacional, en realitat. És a dir, jo quan era molt petit, quan era nen, volia ser dissenyador de cotxes. És com molt cliché, no? Però...
Molt cliché?
Bueno, no, els nens els agraden les volen cotxes,
ser,
no sé.
Volen ser futbolistes.
També, bueno, però les cotxes igual seria la segona opció, no ho sé. Sí, no, i m'agradava, a més, dibuixar i tot plegat, però quan em vaig veure que s'havia d'estudiar física, que la cosa no era tan fàcil com només dibuixar, i al mateix temps, evidentment la ràdio sempre ha estat molt present en la meva vida, no? I a casa, i el meu pare és molt melòman, em portava a concerts des de molt jovenet i tal, a tota la família, i a més, i el món radiofònic, a més, jo era molt consumidor de ràdio, i bueno, a poc a poc aquest amor per la música, no? Doncs que va anar creixent, i sí que jo recordo... En un moment donat no et sabria dir en quina edat, igual 16, 17 anys o així, de pensar, ostres, aviam, no?, si hi ha una manera de treballar en això, no? I sí, i aleshores va ser quan vaig estudiar, parlem de l'any 99, un cicle formatiu de grau superior a l'EMAF, que és una escola, l'Escola de Mitjans sí. Audiovisuals, que ara està, jo quan ho vaig fer estava al carrer Sant Pere Més Alt, sí, davant
està,
de la, està a la Gran Via, allà davant
de la
Campana, oi?
Sí,
o sigui que tenen unes instal·lacions...
Sí, són unes instal·lacions noves brutals.
Quan jo ho vaig fer era bastant més precari, era com una mica com això on estem ara. Era una miqueta més, no que sigui precari això, però ja m'entens.
Que ens ho estan deixant gratuïtament.
Oients, no us feu una mala impressió, al contrari. I era quan estava a Sant Pere Més Alt. I era un cicle formatiu de grau superior, com us dic, de... El nom sencer no el recordo. Producció de ràdio, cinema i televisió, o d'espectacles, bueno, alguna cosa així, no? I ho vaig fer molt il·lusionat perquè vaig pensar que era una cosa més específica, no? A més, tractaven el tema de la ràdio, que com et dic, m'agradava molt. I va ser estudiant allà, que aleshores es plantejaven les típiques pràctiques, no? Vaig fer pràctiques a Ràdio Nacional, de fet, que els tenim aquí els companys, a la consola i companyia, a Ràdio 4, allà a Plaça Catalunya, que ara crec que ara estan al 22
arroba. Quan estaven a Passeig de Gràcia.
Correcte, no? correcte. I vaig acabant sent... Això sonarà fatal. Perquè a la pròpia MAF tenien com el seu programa de ràdio i tal, no? Fui Chico González, sabeu el Jordi González? Pues fui Chico González perquè era quan el Jordi González feia el matinal de Ràdio 4. I em van fotre allà, fer producció i tot plegat.
De pràctica, sí.
I en un moment donat, quan va arribar l'estiu, que l'estiu, com que el presentador titular agafa vacances, fiquen als secundaris, que de fet el suplent, el substitut, és un home que de fet també ha fet carrera després, que és el David Valldeperes, que ha acabat dirigint el Sálvame, O sigui, és com molt bizarro tot.
Tot plegat. No?
Tot plegat ja, és bastant...
Ara descontinua, però després ens has de parlar de Jordi González.
Vale. No tinc molt a dir, ni bo ni dolent. Vull dir, bé, ni bo ni dolent. Vull dir, una cosa... El tracte va ser correcte i... Total, a l'estiu, aleshores, em van... Ah, bueno, aquest noi de pràctiques, aviam. I em van donar una secció de música, dins de, o sigui, en antena, i em van convidar doncs, a participar en antena. Crec que era un cop per setmana i feia 10 minutets igual, o 15. De vegades entrevistava. Clar, recordo això, parlem de l'any 2000, i recordo fer taules rodones, va ser quan va tancar el Celeste, per exemple, no? aquell impàs que va haver entre Celeste i Rasmatar, recordo fer una taula rodona. Quan els Pearl Jam va haver l'incident de Roskilde, també vaig fer una taula rodona al voltant de la seguretat dels concerts. Mira, recordo, ara m'ha vingut al cap que va venir la llegenda, l'Eduardo Moller, de que era Gamerco, no? Guy & Company, que ara és Live Nation. I bueno, tenint la càpsula, l'espai aquest a la ràdio fent pràctiques, clar, jo vaig contactar amb una sèrie de discogràfiques per dir, ei, envieu-me les novetats, que igual les presento a la ràdio i tal i qual. Era clar, a l'època quan encara s'enviaven els discos físics i tot plegat, no? I en una d'aquestes em vaig contactar amb Houston Party, que igual els oients no ho relacionen amb una discogràfica, però va ser un segell discogràfic de certa importància aquí a Barcelona i a Espanya, d'aquests indies, no?, alternatius, però bueno, que a més van fer una sinergia maca amb Sub Pop, amb el segell Sub Pop d'Estats Units, i llicenciaven aquí referències allà, grups allà, Beachwood Spark, va ser un grup així de psicodèlia molt, molt especial, The Shins, coses així, no? Quan vaig entrar en contacte amb ells, en una conversa per telèfon em van dir «Oh, perdona, que anem desbordats, que no tenim a ningú de premsa, no sé què», i va ser una cosa així tan orgànica com dir «Ah, doncs a mi m'interessaria». Em vaig oferir, em van convidar a tenir una entrevista amb ells, en aquest cas amb la Belén Jiménez, que era la parella i sòcia del Jaime Hernández, que és qui encara porta la marca Houston Party, ja més com a promotora. I la Belén en aquell moment, clar, exacte, era perquè la Belén començava a treballar pel Rasmatàs. Aleshores es quedaven orfes una miqueta, no?, d'aquesta figura, i mira, i em van agafar, i això estem parlant de l'any desembre del 2000, diria, exacte, perquè va ser més quan es va reobrir el Rasmatàs amb els Flaming Lips, i així va ser, o sigui que va ser bastant intencionat, bastant buscat, i d'aquesta manera una mica... Sí que va ser, veus, al final sí que hi ha algun accident, no? Uh-huh. I l'accident va ser, doncs, que...
En el teu cas, al contrari, que vosaltres sí que ja feies uns estudis que estaven relacionats d'alguna forma en el món audiovisual, sí. I poder, no tant per acabar en el món de la música,
però dius,
ja anaves cap aquí, perquè un cop a la ràdio...
De totes les opcions, cine no m'hi veia, tot i que sóc bastant cinèfil, la tele és un mitjà que mai m'ha interessat, des de dintre, o sigui, sóc bastant consumidor també, però des de dintre no, i clar, ràdio, jo per mi la ràdio ho vinculava sempre amb música, a part de programes que escoltava, no?, esportius o el que fos, o de debat o el que fos, però sí, o sigui, va ser intencionat, sí, totalment.
Quan arribes a Houston Party és per fer de Chico para todo o ja entres a fer directament promo?
Promo pura i dura i, clar, tinc el record d'agafar els discos i ensobrar-los, no?, amb els sobres aquell de bombolletes i vinga, i anar escrivint les adreces dels diferents periodistes i tal. Una tasca molt, molt artesanal, no? Vull dir, però molt maca. Vaig començar mitja jornada, però va durar poc la mitja jornada perquè hi havia prou volum de feina com per... I, clar, és maco perquè ara quan copino enrere, això repeteixo, parlem de l'any 2000-2001, vaig entrar justament en el món discogràfic i vaig viure el món discogràfic en els seus últims coletazos, diguem-ne, de quan encara es venien certa quantitat de discos, no? És a dir, tot allò, clar, al cap de pocs anys va canviar i va desaparèixer. Però sí, recordo que vam tenir alguns quants hits. No sé si recordarà un grup que vam fer, un dels de Red Cross, o em sembla que eren dos, Cemali Bukits, doncs aquell disco va tenir un volum de vendes important. I després, clar, el pelotazo que vam fer amb Postal Service, que és el supergrup aquell que va fer el Ben Giver i tal, no? Però la meva tasca sí, va ser molt, 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 molt clara. De promo, sí que després també feia temes de la fabricació dels discos, també m'encarregava doncs, de gestionar tot, que si els fotolits, que si no sé què, enviar-ho a fàbrica, no, aquest tipus de coses. Però jo vaig ser el xico de promo, no? Vull dir, i així em coneixia la gent.
I a més ja tenies el contacte amb els mitjans, perquè a la ràdio havies contactat també amb altres, o no? O va venir-te tot de tot?
Perquè jo era el mitjà que contactava amb els proveïdors, entre cometes, no? No tenia...
Tenien un llistat que te'l van passar o vas haver de començar tu molt els contactes amb tothom?
No,
home,
m'imagino que, clar, perquè la Belén ja havia, a més, clar, vull dir, tenia l'avantatge de que Houston Party estava, una miqueta posicionada, ja havia tingut aquesta petita repercussió amb algun disco dels Pousis, amb el disco dels Beatles Park, bueno, amb els de Parkinson DC, pròpiament del Jaime. No, no, i ara no recordo exactament, estem parlant de fa 20 anys, però sí, tenia una base, i la Belén segur que em va ajudar i no vaig començar de zero, però bueno, sí que clar, m'havia de donar a conèixer, no? Havia de seduir jo, no? A la premsa de nou. I una de les maneres de seduir-los, i li podeu preguntar quan parlem amb ell, el Joan Luna, sí, era el xico de los croissants, portava croissants a la redacció del Mundo Sonoro per berenar. Sí, sí.
I clar, només al Mundo?
Sí, em temo que sí, Jordi, oi? No sé si algun cop havia portat alguna cosa a Rockzone, eh? Igual sí, igual, però el Mundo tampoc era sempre, però bueno, es va convertir una mica en un hàbit. Tampoc anava cada setmana al Mundo Sonoro, vull dir, anava molt de tant en tant.
Sí, que ara la resta de mitjans estan descobrint que tu en aquella època tenies un tracte especial amb el Mundo.
Em sembla que algú es va inspirar en allò. No sé si l'Anna Romeu em va confessar alguna vegada que ho havia fet també, inspirada en el que jo l'havia explicat. Sí. S'hauria de fer més, no? Això de portar berenar i...
Això, ara que dius tu que no s'envien ja discos físics, sí. Això tal, quan alguna vegada n'envien algun, per lo menos ja no a nosaltres quasi com a discogràfica, sinó a vegades com a perquè t'escoltis el disc, per si t'interessa portar una banda en contractació o sí. Management o que sigui, n'hi ha hagut alguns que tenen realment, no, encara no m'ha arribat el disc com el pernil, però han enviat coses realment, una ampolla de vi amb el disco, que realment la diferència amb la que et mira, amb la que et mires el que t'arriba d'això, és que a vegades t'arriben tantes coses que ja no perquè no tinguis interès, perquè no tens temps o perquè vas molt de cul,
totalment.
No t'hi fixes de tot. I allò, encara que sigui només per contestar-li i dir-li, hòstia, gràcies,
absolutament,
ho he rebut, el que sigui,
absolutament.
Realment t'hi dediques més. Què ens van dir un dia? Unes xocolates també, no fa tant. Això, o sigui, gent que
es pren la molèstia, no?
Que es pren la molèstia realment, sí. o t'ho fot així amb una
carta capseta, escrita, alguna coseta més personal.
I ja t'ho mires i dius, hòstia, realment aconsegueix que et cridi l'atenció o que, ja que t'han enviat això, com a mínim.
Totalment.
Altres coses que a vegades no contesta la gent, no, ja no perquè siguis maleducat, perquè sí. Vas de cul i t'han arribat molt de tal,
sí.
Hòstia, ho he rebut, ni que sigui això, ho he rebut, gràcies.
No, totalment.
I crec que ha de canviar per qui ho envia, per lo menos, totalment. Saber que ho has rebut i que dones les gràcies ha de canviar.
I jo ara que estic, bueno, em salto una miqueta, no? Però me'n vaig ara al final, que estic ara a Vida Records i que som discogràfica i oficina de management, les referències, ara porto poquet temps i només hem tret una en físic, no? Però ha estat el disco de Maya Miranda, que és una cantautora, el vam treure en vinil, i bueno, a mi em va servir com a excusa per quedar amb certs periodistes amb qui tinc bona relació, però ei, prenem-nos un cafè, et porto el disco, ja no ni enviar-lo per correu, sinó aprofitem per veure'ns, saps? Ens veiem, hòstia, te'l dono, i és com una mena de, es converteix en un petit ritual, no?
Sí, també això d'enviar els links i tot això, vosaltres que en rebeu,
yeah.
O, bueno, sí. Jordi, per exemple, que en rep més a nivell físic, a mi em sembla que com a periodista, no sé, has de tenir realment molta, molta voluntat i d'això per anar escoltant tot el que m'arriba un link. Fins i tot encara que després ho acabis escoltant a Spotify, crec que el fet que t'arribi un CD o el que sigui, una cosa
un
física
vinil,
a la taula, poder t'obliga una mica més a escoltar-ho, no?
Sí.
Links no sé quants han d'haver rebre al dia, però em sembla que amb la sobresaturació que hi ha de coses, aquests detalls, fins i tot el fet de seguir enviant un disc físic, que t'obliga això que deies tu, a ensobrar, a anar a buscar els sobres, a anar corrent a tota la feinada, que és molt fàcil. Fot un enllaç de WeTransfer, aquí tens el meu nou disco i aquí tens el link, descarrega tot el meu EPK i tot el rotllo. Hòstia, tio, molt bé, t'hauràs currat molt, però aquest altre s'ha anat a correus, ho ha posat en un sobre, m'ha escrit una carta, canvia una mica.
Sí, no? Total.
Aquest tracte personal, o ja si te'l venen a portar, com fas tu, anem a fer un cafè, i tu portes els croissants pel cafè.
Sí, no, i tant, s'ha de buscar aquest tracte també més humà, no? I clar, sí que si t'arriben enllaços, faràs més cas als que t'arribin d'aquella persona amb qui tinguis, no, un vincle més estret o qui ja coneguis des de fa un temps, que sàpigues que té un bon criteri, no? I dius, hòstia, vale, m'està enviant... Vull dir, ja et refies més, no, del representant, no? Però és humanament impossible atendre tota la música que ens arriba i és una bogeria, la veritat.
I a Houston Party, quants anys vas estar-hi?
A Houston, clar, aleshores ja dic, vaig entrar el desembre del 2000 i vaig estar fins al 2005, és a dir, vaig estar uns 4 anys i mig, igual. I bueno, ja et dic, va ser una època marca per això, per com era la indústria aleshores, no? I per moltes coses que vaig viure, clar, una època més molt, molt fèrtil també, o del rock o del pop-rock alternatiu, d'això, sobretot de l'escena treballa molt amb grups americans, la majoria.
I no vas estar als Estats Units, també?
Sí, però això va ser el deixar-ho, de fet. El plegar de Houston Party me'n vaig anar cap a Seattle, si voleu, ara ho comentem breument, també. Però l'època de Houston, sí, guardo molt bon record de treballar amb artistes a qui et mirava i m'anava de gira amb ells i sobretot també l'experiència en el cas concret de Lori Meyers, que de fet va ser una mica l'excepció, perquè l'activitat de Houston Party es basava en llicenciar discos de fora, d'artistes de fora, llicenciar-los aquí i després portar-los de gira, no? Mm-hmm. Però amb Lori Meyers, com ens van cridar l'atenció, i va ser, bueno, molt de pel·lícula, no? De que el Jaime se'n va anar a Granada, van convidar a punxar no sé on, i estan de festa, evidentment, se li va apropar el Noni perquè treballava al bar. Oye, que tengo un... Lo típic, el típic, que tengo un grupo, escúchate esto. Pues mira, tenia el grupo y lo escuchamos y ens va agradar y va ser molt bonic viure tot aquest procés, no? D'hòstia, a partir d'una maqueta i d'apostar per un grup, que dic que era excepcional per Houston Party, d'apostar per un grup nacional, espanyol, i bueno, i després, hòstia, a veure com funciona i tal, i va ser un procés molt bonic. Mantinc l'amistat amb els Lori Meyers, són gent molt maca, molt sana, i me'ls estimo molt, i un record des d'aquí, si ho escolten, que no ho crec, i si ho escolten no entendran res. Que dirien, que polla et dice, calle, que polla et dice, així amb l'accent aquest granadí.
Les llicències que fèieu amb Houston Party, sí, eren només per Espanya o eren
Espanya.
Per tot,
no sé Espanya. Si algun Espanya i Portugal, igual, treballàvem amb una distribuïdora que es deia El Diablo, que no deu existir, ja, no? Va ser absorbida per no sé qui, però era gran,
una
gran.
De subterfuge, aquesta, diria?
Però... Era Espanya únicament, sí. Uh-huh. Però, bueno, però va assolir Houston Party. Bueno, teníem bones aliances o bones sinergies i bon tracte, doncs això, amb agents que en aquell moment marcaven la diferència, no? Perquè és veritat que el mateix que dèiem ara de la sobresaturació de la música, clar, també els inputs que rebem, no? de mitjans, de, ara mira, això, el podcast que estem fent, hi ha tantes opcions també per informar-se. Clar, abans tenies els referents, que eren el Mundo Sonoro, eren el Rock Deluxe, eren Radio 3, i realment marcava la diferència. O el País de las Tentaciones, clar, que traiessin una ressenya, el País de las Tentaciones, volia dir que, hòstia, pues que igual et programaven el grup a no sé quin festival o quina sala, no? Era com més senzill, no sé, vull dir, igual ho estem idealitzant, no? També amb la mirada aquesta que tenim a dia d'avui. Però sabies molt bé, no? Les tecles que havies de prema, no? I tinc aquest record. Aleshores, Houston Party sí que es va posicionar bastant bé en tot aquest teixit, no? De mitjans i de promotors, tenia un prestigi i és una etapa que de la que guardo molt bon record, sí. I vaig plegar, com et deia, el 2005, mitjan, el bastiu del 2005. Bueno, circumstàncies, jo què sé. També una etapa, havia estat una etapa una mica llarga, intensa, i aleshores vaig dir, hòstia, va, aprofito per anar-me un temps a l'estranger, no havia fet mai Erasmus, no tenia igual aquesta espineta, i com precisament teníem alguns vincles amb Seattle, amb Sub Pop i tal, volia millorar també el meu anglès, vaig dir, hòstia, però no aniré a Nova York o a Los Angeles, que són com més òbvies, i on pots acabar parlant castellà, no? Segurament, dic, hòstia, Seattle, no? I sí, me'n vaig anar al setembre del 2005 i vaig estar-hi 3 mesos perquè vaig anar amb el visat de turista i tal. I bueno, amb la idea d'això, d'estar millor un temps, de practicar l'anglès, i bueno, sí, la veritat és que vaig anar a molts concerts a Seattle el 2005, una època molt maca també. Mira, recordo, ho parlàvem amb un col·lega l'altre dia, vaig veure els Band of Horses quan encara no havien tret el primer disco, perquè són d'allà, de fet, són de Seattle, a la sala Crocodile, que és una sala molt petita d'allà, i eren, bueno, no estava ni plena, i hi havia el Peter Buck de Riem, també al públic, que em sembla que també viu per allà, o passa èpoques de l'any allà. Recordo que em van volar al cap també... Mira, això li agradarà al Jordi. Vaig veure un cartell doble que eren Silver Sun Pickups i Brendan Benson. Però Silver Sun Pickups eren els taloners de Brendan Benson perquè no havien tret un EP o... I vaig flipar amb ells en directe. És un grup que no ha vingut mai a Espanya, oi? Si no, mai. I, hòstia, em van molar molt, molt, molt en directe. Vaig poder veure la meva estimada Fiona Apple per primer cop allà. Vaig estar viatjant per la Costa Oest, sí. Però sí, sí, molta música, molta música. Un luxe, la veritat. I després, bueno, sí, no sé, seguim parlant...
Sí,
jo m'embalo.
Tu et vas embalat aquí,
sí,
directament.
Jo, això, no cal que em facis preguntes.
Això és fabulós, avui. Ja quan acabis t'avisem i ja el tenim. De fet, podem marxar i amb la Coco i vinga. Fent una mica de repàs, abans ens deies de Houston Party, te'n vas a Seattle,
sí,
i comences A cap, cap.
Bueno, torno de Seattle, estem parlant això, Nadals del 2005, no sé què, vaig estar igual un parell de mesets allà, bueno, fent una mica el que podia. I sí, va sorgir la possibilitat de Cap Cap, que era quan Cap Cap formava part del grup Gamerco. Mm-hmm. És a dir, de Guy and Company, Guapó...
Estava a Passeig Sant Joan, la
correcte,
oficina, no?
Correcte, correcte. I jo vivia relativament a prop, a més. I sí, sí.
Els coneixies d'abans, en el Xavi, tenia relació...
No, cap ni una. Com... Ah, bueno, hi va ser, exacte. I he d'agrair. Sí, clar, tot això... No, perquè qui m'ajudava molt... Clar, qui tenia molts contactes era la Belén, perquè estava al Resmetàs. Aleshores, clar... Ella va córrer la veu. Hòstia, que el Carles, no, pues està buscant feina. Aleshores, com el Xavi coneixia la Belén perquè feien concerts allà, doncs no, però jo el Xavi no, fins aleshores no l'havia conegut mai personalment. I era quan tenia una noia francesa que es deia Nanu, molt maca, i ella marxava, no sé per quin motiu, i jo la vaig venir a substituir. Però bueno, l'equip de Cap Cap era el Paco també, el Xavi i jo, en aquest cas, quan vaig entrar. I bueno, allà sí que feia una mica de tot, bàsicament producció, tema de contractes i això, producció dels bolos i tal. I bueno, home, sí, el Xavi, li tinc carinyo, vull dir, un tio bueno, peculiar, no? però al final, sí, no? Vull dir, tinc bon record i m'apreciava molt, vull dir que...
I també estilísticament era un canvi d'on venies,
sí,
perquè
sí,
en aquella època el Xavi en general que es dedicava era més al món del hardcore...
Depèn, perquè tenia la vessant més poc punk, però algunes coses punk pop, no? És a dir, punk melòdic, no? Pues això, els Simple Plans i, bueno, els propis Green Day, si tu vols, o els No Way Out... home, era més contundent, si tu vols, que el que venia de fer jo amb Houston. Hi havia coses que potser es tocaven una mica, però sí. I, bueno, clar, després tenia la vessant més hardcore i fins i tot coses de metal i death metal. Recordo, crec que va fer Opeth també a l'Apollo en aquella època, Simple Plan. Com us deia abans, fora de micro, una gira amb els No Means No, de la que guardo un molt bon record, primer perquè és una banda... increïble, o sigui, que com sonen, com toquen els cabrons en directe.
Anaves amb ells, tu de gira?
I aleshores vaig anar, no sé si vaig fer totes les dates, però vaig fer dos o tres dates. Recordo anar a València amb ells, recordo que a Barna van tocar el KGB i hosti, punks, però de veritat, perquè giraven amb una furgoneta els tres amb el seu equip de backline i, bueno, no sé si per estalviar i tal, dormien, és a dir, es anaven tornant, havíem qui dormia cada nit a la furgoneta per poder vigilar a l'hora del backline, no? I estem parlant d'una gent que en aquell moment ja tenia els seus 50 i tants, no? Chapó, o sigui, em trec el barret dels grups més íntegres que he conegut i, bueno, i més bons tocant, no, brutals.
Tu anaves amb ells a la furgoneta?
Bueno, vaig fer clar...
No vas entrar en el sorteig per dormir?
No, el Xavi em va posar algun hotelet o algun hostal, sí, va tenir aquesta deferència. I bueno, ja et dic, sí, va ser... Sí, clar, a nivell estilístic, és veritat que per mi, bueno, igual no m'identificava, a part d'uns nomis no que em flipen. Bueno, també, mira, de tot s'aprèn, i al final... No hagués potser escoltat a ningú com No Means No, no? O no hagués conegut la seva música i em van agradar. Després hi havia coses amb les que igual m'identificava menys, però bueno, va ser una etapa maca, més o menys curta, un anyet o així. Clar, és que va coincidir que durant aquesta etapa va ser quan va venir Live Nation, el monstre, i clar, i aleshores va absorbir Gamerco, però justament Cap Cap va quedar fora, i jo alhora, clar, com jo, exacte, estant a Cap Cap, era jo qui trucava a l'Apollo per reservar la sala, no? Pues per a Opeth i coses així, ja vaig començar, doncs, això, a parlar amb la Neida, la gran Neida, una salutació
també,
des d'aquí.
També va gravar.
Home, clar, no, ja, bueno, ja, és
ja
que...
Ja va passar per aquí.
La primera convidada. Si
no
és
va ser la primera, però...
Llegenda viva de l'escena. I, bueno, clar, aleshores ja vaig, no?, doncs, encetar aquest contacte amb la Neida, amb el propi Guijarro. Clar, és que parlem, i això ara costa, no?, d'imaginar-s'ho, però en aquella època l'Apollo no tenia la sala 2, només era la sala gran i potser feien 3 concerts al mes, és que no hi havia l'activitat que hi ha avui dia, no? I aleshores, clar, va coincidir això que Live Nation va absorbir Gamerco, però cap va quedar fora i que jo amb converses amb la Neida també era quan la Neida va decidir sortir de l'Apollo i tal, i mira, també es va donar la circumstància de que buscaven una figura de premsa per l'Apollo i vaig acabar aterrant allà, sí, el 2007, estem parlant en aquest cas.
Perquè, clar, va ser una... sempre fent promoció, entenc, perquè a Cap Cap també feies, també t'encarregaves de la promo, no. O no? O a Cap Cap la promo no la feies tu, les fèieu d'alguna altra forma?
Sí, d'una altra forma, externa, no recordo. O hi havia un departament intern de Gamerco i tal. No, jo a Cap Cap era més temes producció, de producció, contractes, sí, era una cosa més, sí. Però sí, fins aleshores havia estat, era com el xico de promo, o sigui, tant per l'etapa Houston Party com el que vaig començar a fer a l'Apolo.
I a l'Apolo tornes a fer promo, també.
A fer premsa, que del fet és que l'Eneida, és a dir, no existia una figura clara de premsa a l'Apolo, perquè l'Eneida feia una mica de tot, també.
Feia, la portava a l'agenda, en realitat.
Clar, exacte, també, no? Exacte, exacte.
També això passa a ser feina teva quan entres a l'Apolo,
no,
també?
No, perquè aleshores que sí queda... No, perquè quan jo entro, ja s'havia obert la sala 2... Uh-huh. Feia poquet, sí, em sembla.
Jo diria que va ser el 2006, a finals o principis de 2007.
Correcte, sí. Correcte. Aleshores, clar, ja s'havia obert la 2 i no, aleshores ja, hòstia, vam veure clar que calia, per un costat, una figura de booking, no? De reserva de sala, i per un altre, una figura de premsa. No? I aleshores jo vaig entrar amb el rol de cap de premsa, diguem-ne, de la sala Apolo, i amb el temps, al cap de poc temps, vaig començar a fer tasques també de booking propi, és a dir, de la mà del Guijarro, com tenia el cicle aquell de Capritxos d'Apolo, que es deia, que va néixer amb la idea inicial de que en els mesos a priori més fluixos de programació, tipus gener, febrer, aquells mesos d'hivern, doncs de nodrir una miqueta de programació a la sala, i li va donar aquesta etiqueta, aquest nom de Capritxos d'Apolo, i aleshores jo també vaig contribuir, no? I aleshores tenia aquest doble rol, el principal era el de premsa, però també de les produccions que feien pròpies com a Sala Apolo, doncs també vaig fer booking, que, bueno, clar, era un privilegi també, perquè, ostres, tenies, no?, el múscul de l'Apolo.
Et van donar confiança, eh?
Sí,
aspecte, no,
sí, o sigui, no, és veritat.
Les propostes que passaves...
Sí, la majoria, vull dir, coincidíem, tenia plena confiança l'Alberto en mi i hosti, vam fer coses ben maques durant aquells anys, sí, sí. I clar, i allò, ja m'estic avançant una mica també, però si vols parlem més en profunditat de l'Apolo, però allò, clar, després em va dur, no?, a ser director artístic del BAM. És a dir, gràcies a la confiança que em va donar l'Alberto en aquest sentit.
Perquè, de fet, a l'Apolo, quan entres a fer promo, sí, clar, és diferent de... entres a fer promo només de l'activitat que feia pròpia a l'Apolo, o si
no.
Jo, per exemple, com a promotor, vosaltres també... No. Encara que, bueno, encara que el promotor fes la seva pròpia promo,
correcte,
vosaltres
correcte.
Teníeu el vostre propi canal a part de promoció.
Correcte. Bueno, clar, quan dic fer promo premsa, també hi havia tasques més ferragoses, si tu vols, que era... Jo actualitzava la web, jo pujava el contingut a la web. Escolta, tu, promotor, a veure, va, aquest concert, doncs passa'm una foto, un no sé què, una biografia, un no sé què... Quan vaig entrar més, em sembla que vam aprofitar per renovar la web, és a dir, totes aquestes tasques més de formigueta, no? I sí, sí, i bueno, de preparar les newsletters, i clar, es comunicava tota la promoció de l'Apolo, així que es feia una tasca global.
Tota
sí,
aquesta
sí.
Feina tan pesada, bueno, de perseguir-nos a la gent, clar, perquè
exacte.
Enviem el material i que no fem.
I jo, clar, jo feia intermediari, és a dir, els mitjans moltes vegades, igual no tenien per què saber qui era el promotor d'X concert, doncs què feien? Trucaven a l'Apolo, o em trucaven a mi, escolta, per aquest concert... Jo feia una mica d'intermediari entre els mitjans i el promotor de turno. Sí, sí. Mm-hmm. Mm.
Allò que no sona, un podcast de les persones que formen part de la indústria musical a Catalunya.
I de l'altra faceta de programador, te'n recordes quins artistes et van fer més il·lusió portar?
Clar, el que primer que em ve al cap, perquè va ser bastant notori i tal, va ser, tenia la Janelle Monáe, que és un artista de soul i d'R&B, que va ser un concert, ostres, molt sonat i històric,
va,
diria.
I va ser proposta teva.
Absoluta, la vaig descobrir quan va tocar el programa de David Letterman, a Late Night, vaig dir, buah, em va volar al cap. I mira, vam ser ràpids, perquè és el que dèiem, clar, avui dia això és impossible, perquè en quan surt un programa aquest, ja tothom ho sap. En aquell moment anava una mica tot més lent, no? I et podies avançar a les grans promotores, no? Jo hosti, vaig anar directe com a Apolo i sí, i els hi vam fer una proposta i la vam poder tenir. Va ser, bueno, i vam estar a punt de tenir el Bon Iver també, recordo perfectament, vam estar negociant i a punt de tenir-lo. Això, la Janelle Monáe, clar, després recordo cosetes, el Joe Henry, per exemple, que és un personatge així com molt de culte, cantautor, productor, hosti, va fer un concert esplèndid a la Sala Gran, que de fet va acabar sent seleccionat com a concert de l'any a Rock Deluxe aquell any, una mena de Tom Waits, Leonard Cohen, així una mica de butxaca, vull dir, molt maco. No sé, hòstia, però clar, després també molt... Lo maco també era que estant a l'Apolo em va apropar molt a l'escena local, també, i a l'escena estatal, no? I clar, jo també vaig fer molts descobriments de gent, bueno, que encara a dia d'avui, no? I per sort, doncs, tenen carrera i admiro moltíssim, i recordo concerts memorables d'alguns grups també nacionals. Jo, dels concerts que recordo amb més carinyo, un concert de Zà a la 2 de l'Apolo, una nit de Reis, Zà i Nisei. Ostres, i allò va ser... O sigui, tremolaven literalment les parets de l'Apolo, no? Vull dir que quasi et posaria... I ja et dic, i això a més... Després em va ajudar molt també a programar un festival com el BAM, no? Perquè el BAM al final es nodreix majoritàriament d'artistes, uh-huh. i és una mica la raó de ser, no? del BAM. I jo crec que ja et dic, el que més destacaria és, més enllà d'alguns artistes internacionals i que sí, home, que sempre ve de gust, és això, és com em va permetre descobrir i conèixer el que es feia i el que es fa a la ciutat i al país, no? O sigui que... I encara a dia d'avui, mira, ara estic treballant amb un altre cop amb artistes emergents d'aquí, vull dir que... És la meva vull dir que... I allò es va... Sobretot es va ser fragó, no sé com és la paraula en català, durant aquells anys, sobretot a l'Apolo, va ser com una cantera, no? Immillorable.
Perquè, de fet, l'Apolo va seguir distant mentre ja eres director artístic. Sí, ho vas compaginar una temporada, no? Com va anar?
Es va solapar 2 anys, sí. Bueno, sí, perquè jo...
Com et proposes tu, et postules tu per aquest càrrec? Qui hi havia, no. Abans teu, qui hi havia? L'Albert Juncosa?
Correcte. Venia de fer-ho al Juncosa i no, ara... Crec que diré una cosa, bueno, que tampoc és top secret, eh? L'escollit, el candidat va ser el Nando Cruz, uh-huh. per suplir el Juncosa, i el Nando aleshores es va apropar a mi per demanar-me ser el seu, bueno, la seva mà dreta, no? El seu assistent, perquè clar, el Nando, diguem-ne que tenia tot el criteri, no? del món, tio, molt, molt bon criteri, però no tenia l'experiència d'efectivament, doncs, jo què sé, fer ofertes o tota aquesta cosa, no? I va dir, hòstia, Carles, t'agradaria ajudar-me? Jo, sí, encantat. I en un moment donat, el Nando es va desvincular. Perquè va veure igual, clar, com a partir de la seva figura de periodista, que igual... com en el BAM, tot i ser BAM i ser un festival municipal, vulguis o no, té la presència, hi ha una presència d'un patrocinador, hi ha una sèrie, no, de directrius per les que has de passar. Ell va tenir por que això li tragués una mica de credibilitat, igual, no? I aleshores va preferir desvincular-se. I clar, quan es va desvincular, com el meu nom ja estava sobre de la taula, doncs a l'ICUP els hi va semblar... Clar, estem parlant, ara ja es torna a fer per concurs públic, uh-huh. però en aquell moment la direcció artística del BAM era a dedo, uh-huh. totalment. I aleshores, bueno, va quedar el meu nom sobre la taula i el Jordi Tortós, que també tenia...
Feia mercè,
però tenia, diguem-ne... La seva opinió i tal, doncs es considerava, doncs em va trucar i em va dir, ei, ho voldries fer tu? I jo, encantat. I clar, això va ser 2011, sí, clar, jo, diguem-ne que ja estava com una mica reconegut, no? És a dir, se'm coneixia i tal, i bueno, va ser un moment molt maco, i sí, i en tot moment es va plantejar com a compatible una cosa amb l'altra, perquè vulguis o no el BAM, bueno, de feina suposa... No suposa tot l'any, ni molt menys. Home, sempre, no, estàs molt atent, no, a les propostes i a les coses que veus. I jo, precisament estant a l'Apolo, no, doncs evidentment tenia aquest luxe, no, aquest privilegi. Però sí que, bueno, suposa igual 5 mesos de feina, no, 4-5 mesos abans o 6, i no són totes les hores tampoc del dia, vull dir que és perfectament, compatible. Sí, a mi se'm va fer molt compatible. Uh-huh. I ho vaig compatibilitzar, sí, dos anys, dues edicions.
I a més amb la sort que tothom t'ho permetria, és a dir, des de l'ICUP no posaven problemes perquè ho fessis, i a l'Apolo també t'ho
van
permetre. Si a l'Apolo en cap moment els hi va suposar un problema,
no, o al contrari,
van veure com una cosa bona realment.
Clar, dius, o sigui, a més, sí, perquè si tenim a més algú de l'Apolo que és director del BAM, home, no és que l'Apolo necessités de més publicitat ni de més tal, però tot suma, no? I tot, uh-huh. i tot ajuda, no? al prestigi i al posicionament, sí, sí. Sí que estava en la cresta de la ola, era el soltero de oro. és broma.
I això que ens deies de la por aquesta del Nando, o bueno, aquests, dir, diguéssim, aquests criteris que has de complir...
Aquest siguin, recel, no?
Bueno, aquest recel que hi tenies, sí. o aquests criteris que realment has de complir, tal, alguna cosa tal, tu realment ho vas notar, bueno, d'alguna forma, tant per patrocinador com per la pròpia institució, Ajuntament?
No,
alguna cosa et va marcar o no?
Bueno, sí, en una cosa molt clara i única, que era... l'escenari, diguem-ne, d'Estrella d'Am. O sigui, clar, allà sí que havies de complir amb uns gustos, no? Diguem-ne, de la marca i amb un target. L'únic, però clar, que a mi no em suposava problema, però el Nando, per poc que fos, doncs, ara tampoc vull parlar per boca seva, però bueno, veia que allò doncs, ja no li permetia ser lliure al 100%. No? Per tota la resta, és a dir, tota la resta d'escenaris, he de dir que en cap moment se'm va imposar cap criteri ni cap quota de, hòstia, doncs ha d'haver un mínim de X artistes catalans. O que, res, zero, 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 llibertat plena, absoluta. Uh-huh. I en les quatre edicions que vaig fer de BAM, l'única, un parell de cops sí que em van arribar a veure, ai, doncs algú de l'ICUP ha dit que això no sé què, però opinions, no? Una, recordo que va ser amb los hermanos Cubero, que els vaig tenir a la plaça Reial, van dir, igual els hi va semblar molt castellà, tot plegat, no? I van dir, és que és esta cosa tan... Bueno, en fi, recordo que em va arribar alguna veu d'algú que havia dit aquest comentari, però bueno, és anecdòtic. I sí que em sembla que quan vaig tenir també els Pur Gang, que és un grup que, dels primers que van fer així com, no?, música urbana, trap, que els vaig a través de... Ai, Middle Ground, com es deia el noi de Middle Ground, recordeu? Un noi que programava el RAS...
El Sebi,
a través del Sebi.
Encara està actiu, el Sebi.
Vale. Sí, sí. Li he perdut una mica la pista.
Sí, sí.
Doncs el Sebi també va ser un tio que em va introduir més en aquestes sonoritats més urbanes i
que
tal.
Que va
però...
ser primer mànager de Pur Gang, és veritat. Sí,
correcte,
sí.
Correcte.
Tampoc sé el que va durar, però va ser primer.
Clar, parlem de 2014, vull dir que va ser una mica... no et diré precursors, però bueno, dels primers en programar a nivell així massiu, no? I clar, i això, allò de Purgang també crec que va generar alguna queixa per part d'un ciutadà que crec que se'n va anar fins i tot al síndic de Greuges a posar, ai, les lletres, no sé què. Bueno, va quedar...
Un cop ja s'havia fet el concert.
Es va anunciar la programació. Anunciar. Sí.
Doncs aquest senyor també estava molt al dia, no?
Sí, i tenia molt de temps lliure, no? Vull dir, bueno, no, allò evidentment no va... No va afectar per res. Es va fer concert amb molt d'èxit, com 20.000 persones al fòrum, vull dir, sí, va ser un... Sí, així que... Però no, he de dir que, i a més ja ho agraeixo, que vaig tenir llibertat plena i carta blanca. Clar, va ser per mi un carmel, és a dir, per un mal home com jo, no?, que et donin la responsabilitat de programar un festival com el BAM i que et donin aquesta llibertat, va ser, ostres...
Us podeu subscriure al podcast de Lloc que no sona a la plataforma on ens escolteu habitualment, Spotify, Apple, iVoox i també a la nostra web buenritmo.es.
Quants artistes podies arribar a programar al BAM?
Però el número ara d'artistes, que estaria al voltant de 30 i tants, igual o així, no? Sí. Uh-huh. Clar, escenaris, el meu primer any tenia, hi havia com l'espai que era com un mini festival dins del festival, un espai molt agraït, que era el de Coromines i Àngels, saps? Al voltant del MACBA, que era molt maco perquè allà clar, començava un concert i quan acabava, no?, es anaven alternant, no?, i allà es creava un ja et dic, una mena de microfestival dins del propi festival. Aquell, el de Coromines Àngels, Plaça Reial, el meu primer any, 2011, va ser l'últim any que es va fer la Plaça del Rei, perquè al final vam veure que allò era un cul de sac, ara era un espai màgic, realment, per fer concerts, i aleshores després, clar, també programava de la mà del Tortós, de la Mercè, escenaris al fòrum, que allà, clar, havien de ser ja grups, doncs, no?, amb més capacitat de convocatòria i tal. I allò, després, la Reial també es va deixar de fer als 2 o 3 anys de fer-ho jo, va passar el moll de la fusta, és a dir, anava una mica, no?, mutant. Però el del MACBA, el de Coromines i Àngels, el vaig fer als 4 anys i, ostres, igual era l'espai més xulo de programar, el més agraït, sí. Però, ja et dic, i volum d'artistes, ara igual m'equivoco, però jo crec que al voltant de 30, 30 i tants. Intentava donar sempre dotar d'alguna identitat, és a dir, ostres, doncs clar, si feies... És a dir, a cada escenari, cada dia... intentava convocar a un tipus de públic, no? És a dir...
Hi havia com una mena d'intenció temàtica, no? Absolutament. Jo recordo en aquell moment de parlar amb tu o fer algunes propostes artístiques, és a dir, això aquest any no m'entra perquè per la idea que tinc no m'entra...
Correcte.
Però poder un altre any es pot fer perquè no és una mala idea i es pot fer aquest tema en un altre...
Sí.
De fet, va ser coses que poder no s'havien fet, no sé si ho vas fer tu, algun dia més punk o alguna cosa així, tal, pot ser que ho fessis tu o no?
No, a més punk, no.
No? No
sé més punk, vols dir? Bueno, vaig fer una nit així més hardcoreta.
Sí, no, hardcore, exacte. Sí, lo del garatge.
Ah, bueno, no? L'escenari aquell, sí, va fer... Sí, exacte, vam fer un any de commemoració. Sí, bueno, però allà punk, no, perquè vam tenir els Howling Rain, els Dream Syndicate i els 77, correcte. No, però un rotllo més hardcore i tal, sí. Bueno, vaig tenir els Unicorn i Bot, els Betunizer, els Cuello... Bueno, sí, sí, el què més? Sí, propostes de guitarres i sorolloses, sí, sí, sí. Sempre, clar, quan feia alguna roda de premsa, sempre hi havia la reivindicació dels metaleros, no? És que no encara metal en el... I tenen raó, purets. Vull dir, no, sí. No ens enganyarem. Havia fet alguna cosa de punk melòdic. Una cosa que em va fer molta il·lusió. L'últim any vaig tenir els... Uns que es diuen... Modern Baseball. Sí, senyor. I amb els Fang Island, arrencant un grup americà... Vamos, de culte, però brutals. Sí, aquella nit... Ah, no, Aliment obrint... Ostres, eren quatre? Sí, Aliment, Fang Island, Modern Baseball i Basement. I allò va ser... Tinc molt bon record. Sí, intentava, ja et dic, tematitzar una mica, dius, bueno, si convoco gent aquí, doncs mira, que ja es pugui estar, no?, tota la nit veient el seu tipus de música. Vaig fer, bueno, també va ser... No precursor ni res, però vaig fer una nit també de cúmbia, una vegada amb el Sistema Solar, amb Batido, o sigui, una cosa més... Recordo... La plaça dels Àngels atapeïda amb banderes a Colòmbia, vull dir, una cosa, una energia molt, molt especial, molt xula. I recordo que també algun mitjà va titular, hòstia, la Festa Major del siglo XXI, no? Vull dir que... Sí, sí, home, jo estic bastant satisfet. Clar, ara em vino el cartell, no?, amb la perspectiva, hòstia, això ho faria diferent, lo típic, no? És com... Uh-huh. Això ens passa a tots, m'imagino. Això ho faria diferent, hòstia, per què vaig programar aquest grup? O... Però, home, bueno, és que... pot formar part del joc, no? Vull dir, encertes i de vegades no encertes, o coses que penses... Clar, també programar coses que no havia vist mai en directe. Portes grups de fora que pot agradar el disco, no? Pots veure vídeos i tal, però que era una aposta, no? I alguns potser podien decepcionar una mica. Però estic molt, molt content, home, en general, i... Mira, la setmana que... Aquesta, bueno, això no sé quan s'ha fet, perdó, ara fotré la gamba.
Bueno, estem al Mercat de Vic.
Exacte.
Però el que hagi de passar la setmana que veig serà pues la setmana després del Mercat de Vic.
Pues mira, parlant de punk, ara el dijous dia 22 hi ha els Proto Màrtir a l'Apollo 2, que és un grup de Detroit, que em molen molt, i el vaig portar, de fet, la primera vegada que van venir a Espanya va ser el van 2014, a la plaça Coromines. I ja et dic, és el que deia fa un moment, que va ser un carmel, perquè per un mal home que et diguin, hòstia, tens aquests diners, que vale, que no eren diners que realment havies de nodrir-lo, clar, de perfil aquest baix mitjà, no? Però com era un perfil que coneixia o al que estava molt habituat gràcies a l'Apollo, però ja et dic que era, hòstia, un carmel de, va, carta blanca i el teu gust, no? I, bueno, no sé, jo, es pot, evidentment, sempre es pot fer millor, ja tindrà gent del sector que estarà més contenta o menys contenta, vull dir, però bueno, per això també és sa que cada 4 anys es renova la direcció artística i si d'alguna manera t'assegures, no?, que bueno, doncs igual si un tendeix cap a una banda, doncs el que vingui després pugui afavorir o atendre doncs, altres agents o altres oficines de management i tot plegat, no?
Parlant d'això, als 4 anys ja et toca deixar el BAM. I també deixes l'Apollo o segueixes amb l'Apollo?
Sí, aquest tema. Sí, per desavinences vàries. Van convidar a marxar de l'Apollo. En aquell moment també m'ho vaig prendre com, bueno, mira, portava 6 anys, que vulguis o no, ostres, ja és temps. I per molt que m'agradés, perquè era molt vocacional i estava, ostres, a gust, però en aquell moment ho vaig veure com va dir, bueno, doncs mira, igual és moment, no? I a més em quedava, quan vaig sortir a l'Apollo encara, bueno, vaig sortir el juny, encara havia de fer el BAM aquell setembre i encara em quedava una edició més de BAM el 2014, no? Uh-huh. Aleshores vaig pensar, pues mira, igual no em ve malament, em prenc aquest proper any més de forma més calmada, faig el BAM. És veritat que després vaig dir, hosti, no és que tingués confiança de, bueno, hosti, seguiré treballant amb això, però és un sector complicat i bueno, després m'ha costat bastant reenganxar-me, saps? Vull dir que igual d'haver-ho sabut ho hagués fet diferent o no, però mira, les circumstàncies es van donar així, vaig sortir de l'Apollo el 2013 i encara vaig fer dues edicions més de BAM, vaig complir amb els meus 4 anys i va entrar l'amic Marc Campillo, que ho ha fet fins fa poquet també.
I després de BAM, després de els següents BAM, passos, això que ens dius que...
Clar, és quan vaig entrar en una etapa, bueno, una mica... amb una vinculació menys directa igual o menys... continuada en el sector I vaig fer... Hòstia, ara he de fer memòria, eh? Vaig fer bastantes coses, però més temes de comunicació, igual, temes també de... més vinculat amb agències de comunicació, perdona, i de màrqueting, saps? Les accions que es feien, per exemple, recordo amb Converse, que feien allò del Make Noise, no? aquella jornada d'actuacions en diferents sales a Barcelona. Què més vaig fer? 2015, deixa'm pensar. Sí, més com a freelance, de fet, em vaig fer autònom. Clar, va ser com, hòstia, doncs em faig autònom i vaig fent pinitos, no? També cosetes de tour manager, bueno, cosetes que ara van sortint. I aleshores, el 2000... Ostres, ara he de fer memòria, eh? 2016, què vaig fer el 2016?
Pots que estiguessis una temporada de concert, també?
No,
o...
no. Mira, no, ara m'he recordat. Vaig passar també pel Arto Market, que no sé si coneixeu, és aquest mercat que es fa...
Sí, és veritat que tu i jo vam parlar de l'Arto Market amb alguna cosa.
Sí, exacte. Aquest mercat que es fa al Poble Nou, que porten un dels molts germans Mariscal, el Pedrín Mariscal, que és germà del Javier Mariscal. I allà vaig entrar, bueno, m'anava això per portar la programació musical, és a dir, perquè és un mercat que té actuacions i tal, i allà vaig estar també una temporada, uns mesets, sí, perquè a més tenia un projecte d'expansió que al final no va acabar de quallar i és per això que també vaig sortir al cap d'uns mesos, no? Però vam fer una edició a València, que continua fent, molt exitosa, en un format més de festival, i bueno, allà programava, sí, feia la programació que era eminentment musical, tot i que en alguna edició fèiem coses de teatre també i tal. Exacte, això és el 2016. Anava una mica això, hòstia, ara surt això, ara estic d'autònom, i el 2017 sorgeix també l'oportunitat d'entrar a l'EFNAC, però també al Departament de Comunicació i cultural, diguem-ne, els que organitzen doncs, totes les actes que es fan a l'EFNAC, tant els que es fan al fòrum, no? Típica firma de discos, a presentació de no sé què, i altres a més grans, no? Doncs quan ve Sant Jordi, quan ve el Black Friday, i també dels dos anys que vaig estar, es van fer pel Dia de la Música concerts especials pel Dia de la Música, i en un d'aquests, el 2017, justament, vam tenir a la Rosalía, poc abans de que ho patés, sí, molt poquet, vull dir, la vam pillar en el moment just. I, de fet, recordo que ella em va dir que era el primer concert que feia en un escenari outdoor, és a dir, a l'aire lliure, perquè era la gira que estava fent amb el Refri, amb aquell disco de Los Angeles, i clar, havien fet fins aleshores, doncs m'imagino que auditoris, no?, i sales i tal, i el primer concert que van fer mai, o que va fer mai ella, en un espai obert i així amb un públic multitudinari, va ser aquest que vam fer a la plaça de les Glòries, a més, gratuït, sí, sí. I hosti, ja respirava que la noia anava cap amunt, no sé si al cap de poc va fer el Malamente, ja, i sí, sí, però va ser bonic. I això, vaig estar aquesta etapa... O sigui, que sí que estava vinculat a la música, no? Perquè amb accions com aquesta, no? Pues ara un concert, ara venen els Love of Lesbian a firmar, no sé què, però no era tan 100% dedicat a la música.
Perquè feies la resta d'activitats, diguéssim, d'Arafna, que si hi havia una presentació de llibre...
De llibres, també, o el que sigui, o d'un youtuber, o de... Sí, sí. I allà vaig estar, sí, any i mig, fins a finals del 18 o començaments del 19, em sembla que va ser. Vaig tornar a fer-me autònom i això, i anava també a fer coses de comunicació per algun festivalet petit, coses de tour manager, durant el 2019, exacte, i després, clar, ve la pandèmia i adiós muy buenas, no? A més, estava mirant d'introduir-me en el món una mica de la programació musical en hotels, saps això, dels rooftops, aquesta cosa, m'havia reunit amb algun... Mira, crec que vaig tenir una reunió amb un hotel del carrer Mallorca el 11 o 12 de març del 2020. És a dir, sí, 3 dies abans que ens confinessin. Clar, tot allò a Setmana Norris. I, bueno, em vaig buscar la vida com molta gent, vaig estar treballant a un bar d'uns col·legues, que, bueno, pobrets també ho han passat molt malament. Però mira, això em va salvar perquè gràcies a això, que estava en un contracte, vaig poder beneficiar-me d'un ERTE, vull dir que, escolta, aleluia, no? Però sempre estava clar amb la mirada posada en la indústria, en les oportunitats que pogués haver. Jo, de fet, a títol personal, seguia anant, de fet, venia bastant a Vic, no? Bueno, per deixar-me veure i tal. Em sortien cosetes, per exemple, hòstia, Carles, el taller de músics, vaig estar treballant amb ells un temps com a tour manager, no? Vull dir que... I mira, i ara fa... Doncs ja l'any passat... cap a l'octubre o així, això em va contactar el Dani Poveda, que és el director del Festival Vida, dient-me això, que tenien aquest projecte de la discogràfica, de l'oficina aquesta, l'agència de manejament, i que buscaven algú que s'hi dediqués al 100%. El Dani el conec de fa, clar, 15 anys, en la meva etapa a l'Apolo, ell tenia una banda que es deia Gentle Music Men, que havíem tingut allà. Jo era molt assidu també abans del Vida al Faraday, que era un festival preciós, del que guardo molt, molt bon record. Una salutació també des d'aquí al Pere Gramunt. I això, i ostres, i mira, ens vam entendre, vull dir, em va engrescar la proposta, i et dic, el fet de conèixer-lo, no? Doncs també em va donar confiança i em va semblar molt engrescadora, i aquí estic, mira, farà quasi un any ja.
I a més et donen, com quan entres a l'Apolo, diguéssim que et donen la confiança, no? Directament, també una mica de múscul, anem a fer un segell, aquí ho tens, comença tu, també és...
No, bueno, ja, quan jo vaig entrar ja portava un temps de recorregut, però clar, en stand-by perquè va ser en plena pandèmia, pràcticament, que es va crear el segell.
I et criden amb els projectes una mica més avançats o n'has pogut començar tu en algun?
Doncs un, únicament, perquè jo quan vaig entrar, clar, ja tenien definit part del roster que tenim actualment, és a dir, tenien, doncs això, aparaulats i signats diversos artistes, clar, però que estava tot plegat en stand-by, és a dir, que no havien encara publicat el disco. Aleshores, a l'entrar jo, diguem-ne, que vam obrir l'aixeta, no?, i vam dir, vale, doncs ja fem la planificació, ara traurem el disco de la Maya Miranda, l'Albert Yellow, però diguem-ne que jo fins ara he aportat un artista, que és la Venus, en aquest cas, una noia de Sabadell, que es diu Valèria, el projecte es fa dir Venus, i esta és la meva aportació, no per res, sinó perquè, clar, ja teníem com 6 o 7 artistes definits al roster, i sí, tenim múscul i tot el que tu vulguis, però al final el segell me'n dedico jo al 100% i tinc l'ajuda, evidentment, dels altres departaments del Vida, no? però que som un equip petit, realment, i ho parlava aquests dies amb més gent, no? Que m'han arribat propostes durant aquests mesos, algunes que, ostres, que jo... el meu impuls, no? I seria, hòstia, m'agrada, vinga, firmem-lo. I després tinc, no, aquesta altra... Tinc com l'Angelet i el Diable, no? Que diu, vinga, l'has de fitxar, l'altre. No, però no el podràs atendre. I al final, més val que cuidem bé dels pocs artistes que tenim ara, abans de donar entrada a molts més i acabes descuidant a tots, no? I has de tenir una mica aquesta capacitat de contenció. Però bueno, jo ja et dic que he contribuït, o en part, a treballar amb aquesta noia, la Venus, i amb la que estem molt il·lusionats, li veiem molt de potencial, i bueno, i en el futur, doncs, si la cosa va més enllà i seguim, esperem que sí, en els propers anys, doncs, espero també contribuir amb altres artistes.
De fet, abans parlaves també el tema de tancar el cercle, perquè vas començar Houston Party com a discogràfica i ara tornes a estar com a discogràfica, i ens deies això dels moltíssims discos que es venien llavors i que això ara ja no passa.
Sí.
I ho dic també perquè ens has dit que en Vida Records de moment només heu tret un disco en format físic.
Sí.
Bueno, és un canvi total, no? Estàs traient els discos d'una altra manera. Ja ho teníem plantejat així com a segell. Quan tu entres és alguna cosa que t'adaptes o...
Però és veritat que, clar, que en aquests mesos realment LPs com a tal només hem tret dos, el de la Maya Miranda, que sí que hem fet en format físic, vinil únicament, i el del The Bird Yellow, que és una mena de LP o mini LP perquè són 7 temes. Aleshores, com ella més té la condició de cineasta, perquè el Bird Yellow és el Gerard, que és un noi que fa cine també, vam dir, bueno, doncs en comptes de fer un vinil, aprofitem-nos d'aquesta condició teva de cineasta i hem fet un visual àlbum, no? I que acompanya el disco i, a més, que està disponible a Filmin i de més. Ha estat circumstancial, perquè, i de les altres artistes hem tret un EP d'un i singles. Aleshores, ara que sí que s'estan plantejant LPs, no? Doncs traurem l'EP de debut del Henry, que és l'Enric Verdaguer, que igual alguns coneixeu, de la Clara Pella, el proper disco també igual de cara a la primavera del 2023, i també el disco de debut d'un nen que es diu, que es fa dir Soc un Bohemio, un noi molt jove que es diu Artur, que té molt de talent, i d'aquest sí que s'està parlant de fer físic, vull dir, fins i tot vinil i CD, vull dir que ha estat circumstancial, diguem-ne, que en aquests mesos només haguem tret un vinil.
Molt bé, Carles. Doncs no sé si la Coco té alguna cosa més a preguntar. Alguna cosa...
Coco, et veig especialment guapa avui, eh?
Que estupenda. No, només una mica per curiositat. O sigui, que... Si et pensaves, quan un cop acabes la teva etapa en el BAM,
sí,
com que t'hagués obert moltes més portes, no?
Home, sí, no t'enganyes... Sí, sí.
Personalment a mi em va sobtar de dir, hòstia...
Sí. Ja.
Hauria de ser com una catapulta.
Sí,
i de
totalment. Sí, mira, doncs no t'enganyaré. Sí, sí que igual em va sorprendre... Bueno, negativament, clar, sí. És a dir, esperava que em sorgissin oportunitats. No sé, que recordo parlar amb algú, però no es concretava res. No? Allò que, i clar, ara em va passant el temps i cada cop, no, que quan més temps passa, dius ai, 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 ai. I, home, és evident que jo vaig fer coses mal, és a dir, que igual no vaig fer-ho del tot bé en quant a deixar-me veure o a oferir-me o a vendre'm, no? Si tu vols. Però sí, sí, sí que va ser... I clar, i vulguis o no, has de fer també un procés de... d'acceptació i de passar-te una mica l'orgull o de una mica un procés una mica psicològic de dir, bueno, aviam, Carles, és el que hi ha. Però sí, sí que durant un temps em va costar potser no acceptar-ho, perquè al final, vull dir, me n'he sortit i content i... però sí, si tiro la mirada enrere, sí que és veritat això que dius. Mira, no sé, es va donar com es va donar i ja està. I tot el que he fet durant aquest anys també, mira, també han estat experiències que enriquidores, no? Vull dir que ja està. I ara estem aquí, tu, vull dir que és motiu de celebració.
Això anava a dir, ara ens podem tornar motiu a trobar a Vic, però ja estan sí. Tu a Vida Records, que sí. De fet és el que deies tu, tots aquests anys ens hem anat veient igualment.
Sí.
Tu no has deixat d'estar...
No, cap, jo sempre he estat visible i visible. Disponible, vull dir que... Bueno, moltes vegades, o sí, que potser, hòstia, pensava, el Carles és una figura interessant, però no tinc un rol per donar-li, no tinc lloc, o no tinc... Vull dir, igual, mira, també he arribat a pensar una vegada que potser es pensaven que, clar, que com m'havia situat en un nivell pseudo alt, si tu vols, ah, no, clar, és que el Carles igual és inaccessible. Imagina't, jo estava totalment... Clar, i sí que em trobava, és veritat, que durant un temps que em deia, no, és que, clar, optem més per perfils juniors... Clar, és aquesta combinació d'igual de gent que veia, ostres, aquest potser ve amb vicis adquirits i a més ens demanarà, clar, un sou de no sé què. Diu, saps què? Millor potser tiro per un perfil júnior aquí puguem... No sé, bueno, ja et dic, un cúmul de circumstàncies, però ja et dic, mira, al final estem aquí i content i feliç. I bueno, i el bonic és que al final som una mica els de sempre, no? Vull dir, home, entren cares noves, evidentment, i gent amb noves idees i amb molta energia... Però és bonic, no?, comprovar que passen els anys, ens estem trobant i més en un lloc com aquest, al mercat, que és com molt familiar.
I de fet sí que s'estan veient moltes cares noves, eh? Aquests,
sí!
Probablement és per la pandèmia i aquest temps, aquest any que va quedar sense res,
sí.
Però en aquests dos darrers anys, a mi especialment aquest any, em sembla veure molta,
sí, eh?
Molta gent nova o molta més gent
però
més jove.
Però que la pandèmia sí. ha fet
no,
que caiguessin que, algunes
no,
figures...
No, no, perquè no. Caiguin, ah. No, crec que al contrari, perquè han passat més coses i molta més gent ara està que igual abans no venia. A mi em sembla que sí que hi ha cares noves aquí.
Sí, no, no.
Som els de sempre i més.
I més, correcte.
I més, o sigui, i això està bastant
home,
molt
home, està molt bé, clar, al final, sí, sí.
Pues se m'ha fet supercurta aquesta entrevista. Carles, moltíssimes gràcies per venir a allò que no sona.
Moltes gràcies per haver deixat que t'enredéssim així raptar-te directament perquè ha sigut així
sí.
Sí, s'estava
sortint
tranquil·lament una birra aquí a la terrassa del mercat
ara ens fotem una altra
i t'hem segrestat, ara convidarem a una cervesa
fantàstic, gràcies per convidar-me
esperem que t'ho hagis passat bé i fins a la propera
fins aviat, gràcies guapos
molt bé. I a tots vosaltres, gràcies per escoltar-nos i esperem retrobar-vos la propera setmana si el podcast us ha agradat us agrairem que el recomaneu a qui creieu que pugui interessar i que us hi subscriviu a qualsevol de les plataformes on podeu escoltar-nos, a iVoox, a Spotify, a Apple Podcast o també a la nostra web, buenritmo.es. A reveure!
All right, pues ens veiem a la propera. Bye!
Un podcast realitzat amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals.